Comparteix-la amb nosaltres.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Les delegacions de Junts per Catalunya i el PSOE reuniran aquest dissabte a Ginebra, a Suïssa. Serà la primera trobada entre les dues formacions després de la investidura de Pedro Sánchez i la primera amb el mecanisme de verificador internacional que totes dues parts mantenen en secret. Per a poder encabir-ho a l'agenda, el partit del Carles Puigdemont ha anul·lat el Consell Nacional previst per aquell mateix dia. I la inflació a l'Estat va retrocedir 3 dècimes al novembre i es va situar en el 3,2%, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Unes dades que la vicepresidenta primera i també ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha descrit com una molt bona notícia.
El dato adelantado del IPC de noviembre es una muy buena noticia. La inflación general baja 3 décimas hasta el 3,2%, ayudada por la electricidad, los carburantes y también los alimentos. Y la inflación subyacente sigue en la senda descendente hasta el 4,5%. Con ello, los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad, aumentando su cuota de mercado incluso en el difícil contexto internacional.
Com sentíem, la moderació dels preus es deu principalment al descens dels preus dels carburants i també dels paquets turístics i el dels aliments i també les begudes no alcohòliques. Pel que fa a l'electricitat, els preus també van caure, tot i que en menor mesura que ara fa un any. I els Mossos de Tarragona han detingut un home de 19 anys que hauria estafat una persona vulnerable aprofitant-se de la seva targeta de crèdit i dels seus codis bancaris per robar-li diners. A més, també hauria intentat obtenir diversos crèdits de fins a 3.000 euros que li van ser denegats per manca de documentació. La investigació va iniciar-se després que els passats 12 i 13 d'octubre la mateixa víctima denunciés que algú havia tret diners en efectiu del seu compte fent ús d'una targeta de crèdit robada. I l'historiador, professor, escriptor i analista polític Joan Baptista Culla ha mort als 71 anys després de més d'un any de lluita contra un càncer. Llicenciat i doctor en Història Contemporània per la UB, va ser professor també a la Universitat Autònoma de Barcelona des del 77. Nascut a Barcelona l'any 52, va destacar per la seva extensa obra dedicada a la política catalana i als seus partits i per la seva presència també en els mitjans de comunicació. I en esports, la penya juga al Palau Olímpic a 9:15 davant del Prometei ucraïnès en partit de la novena jornada de l'Eurocup masculina. El retorn de Guillem Vives és la novetat més destacada per als de Carles Duran, que són setens al grup A, un triomf del mateix Prometei que obre les places d'accés a vuitens de finals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimecres 29 de novembre de 2023. Això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Dimecres 29 de novembre, potser és un objectiu de mínims per un club com el Barça, però la classificació segellada ahir per als vuitens de final de la Champions masculina després de 2 anys consecutius caient a la fase de grups és un pas endavant i un molt bon regal d'aniversari també per al club que avui celebra 124 anys d'història. Avui en parlarem, també escoltarem ja el tècnic de l'Espanyol, Luis Miguel Ramis, just abans que l'equip viatgi cap a Oviedo per jugar divendres en el partit que obre la jornada a segona, futbol, però també bàsquet, amb Eurocup masculina i femenina, també l'Eport i futbol sala, amb l'Elite Round per al Barça, el previ a la Final Four de la Champions. Tot això i més avui a l'En Joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey! amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça tornarà a jugar uns vuitens de final de la Champions masculina després de dues temporades caient a la fase de grups.
Els blaugranes van guanyar ahir el Porto 2-1 amb una remuntada liderada pels portuguesos João Cancelo i João Félix, sobretot el primer autor del primer gol i assistent al seu compatriota en el segon. Amb la victòria, el Barça assegura la classificació per als vuitens i pràcticament la primera plaça. En tindria prou amb sumar un punt en l'última jornada amb Vers i fins i tot seria primer perdent, a no ser que fos per golejada.
Injecció econòmica per al club, que per cert avui celebra el seu 124 aniversari, ho dèiem ara, en aquesta classificació a vuitens. Veurem si li serveix a l'equip, que va millorar la segona meitat del joc mostrat als últims partits, no era gaire difícil, també com a injecció de moral de cara a afrontar el que ve.
L'equip de Xavi Hernández aparca a Champions per enfrontar-se a dos rivals de la part de la Lliga, tots dos, això sí, a casa. Diumenge el Barça rebrà l'Atlético de Madrid, que ahir també va obtenir el bitllet per als vuitens de Champions en guanyar 1-3 al camp del Feyenoord. I diumenge de la setmana que ve, 10 de desembre, s'enfrontarà al Girona.
El Girona que van jugar aquest dissabte de nou a casa, Montilivi contra el València. A la segona masculina, l'Espanyol viatja avui cap a Astúries.
El conjunt perico obre divendres la 18a jornada de Lliga al camp de l'Oviedo amb la intenció de seguir en la dinàmica positiva que porta des de l'arribada de Ramis a la banqueta. Aquest matí el club ha informat que Nico Melamed va ser operat ahir amb èxit dels problemes que arrossegava l'espatlla. No s'especifica temps de baixa, però el jugador del planter no podrà jugar fins l'any que ve.
L'Espanyol, per cert, que serà un dels 5 clubs membres de l'òrgan de control dels drets audiovisuals.
Es tracta d'un ens creat per la Lliga que vetllarà i controlarà la gestió dels drets d'imatge dels clubs que competeixen en les dues categories professionals del futbol estatal. Els blanquiblaus seran el representant de la segona divisió a l'òrgan, en què n'hi ha 4 de primera divisió: Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i Osasuna.
En bàsquet, la Federació Catalana emprendrà accions judicials contra l'expresident Joan Fa.
Ho ha comunicat aquest mateix migdia la Junta Directiva de l'ENS Federatiu. La decisió es basa en documentació trobada recentment que revelaria presumptes irregularitats en la venda el 2019 de la societat Play of Consulting SL, encarregada de la gestió de diversos equipaments esportius. La querella presentada té l'objectiu d'aclarir els fets i reparar el dany presumptament causat.
I ja en la part esportiva, encara en bàsquet, avui la penya torna a tenir partit d'Eurocup masculina a l'Olímpic.
Els verds i negres reben a 8:45 del vespre al Prokomtiv ucraïnès, en partit de la novena jornada de la competició europea. El retorn de Guillem Vives és la novetat més destacada per als de Carles Durant, que són setens al grup A, amb un triomf del mateix Prokomtiv que obre les places d'accés a vuitens de final. La penya encadena 3 derrotes consecutives a Europa.
I també avui es tanca la fase de grups de l'Eurocup femenina.
Amb els dos equips catalans, Cadí la Seu i Espar Girona, ja classificats per les setzens de final. Les urgellenques, això sí, es juguen la primera plaça grup, que aconseguiran si guanyen el CUE, l'Elefteria Grec, a qui ja van guanyar clarament a domicili a la primera volta. De la seva banda, l'Uni vol completar una primera fase immaculada, en ple de victòries. Les gironines reben a Fontejau el Pianchak eslovac. Els dos partits començaran a 8:15 del vespre.
I també avui tenim jornada intersemanal a la Lliga Leport de bàsquet.
Doncs així és, perquè el Força Lleida buscarà Alacant la primera victòria de temporada fora de casa contra un equip que és sisè, amb dos triomfs més que els lleidatans i que encadena 5 victòries consecutives. El duel corresponent a la desena jornada començarà a 8:45 del vespre.
En futbol sala, avui, aquesta tarda, d'aquí un parell d'horetes, arrenca la ronda Lille, la fase prèvia a la Final Four de la Champions masculina.
Els blaugranes arriben a aquesta fase decisiva que disputen a Riga, Letònia, amb moltes baixes importants. Els lesionats Sergio Lozano, Sergio González, Alex Yepes i Ferrao, a més de Pitu, sancionat per al primer partit d'avui. 4 jugadors del filial han completat aquesta convocatòria. El Barça enquadrat al grup A debuta aquesta tarda a les 3 contra el campió d'Itàlia, el Città di Eboli. Demà es veuran les cares amb l'Étoile Levallois, el campió francès, i dissabte tancaran la fase contra l'anfitrió, el Riga, on hi juga una llegenda del futbol sala, el portuguès Ricardinho.
Recordem que el Barça l'any passat es va quedar fora d'aquesta Final Four sense perdre cap partit, després d'empatar contra l'Anderlecht, que va acabar superant els blaugranes per un gol de diferència. El primer de cada grup obtindrà el bitllet per aquesta Final Four, que es disputarà a principis de maig en una seu encara per determinar. En hoquei patins, novetats de la concentració de la selecció espanyola per a l'europeu femení, que arrenca la setmana que ve a Olot.
La jugadora Palau, Mariona Colomer, s'ha incorporat a última hora a la selecció espanyola per cobrir la baixa lesionada Maria Sanjurjo. Colomer ja va formar part del comitè estatal que es va proclamar campió d'Europa i subcampió del món els dos darrers anys. 8 jugadores catalanes formen part de la selecció a la cita continental, amb 5 representants del Palau, 2 del Vilassana i una del Fraga, la portera Anna Ferrer. Aquest europeu es disputarà a la capital garrotxina del 5 al 9 de desembre.
En waterpolo, avui es posa una mica més al dia la divisió d'honor femenina.
Amb la disputa de dos partits pendents a les 9 i corresponent a la novena jornada juga un Sant Feliu Mediterrani, mentre que dos quarts d'11, hora catalana, el Sabadell visita la piscina de l'Etxell de Canari. El Medi pugna per la cinquena plaça. El Sant Feliu és avantpenúltim i el Sabadell se situarà segons si puntua a l'espera del gran duel de dissabte a la piscina del Sant Andreu, líder de la categoria en ple de triomfs, 10 de 10.
I un últim punt en motors, ja ho dèiem ahir, molt bones sensacions per a Marc Márquez en els primers tests amb la seva nova moto, la Ducati, ahir a València.
El pilot cerverí, després d'11 anys a Honda, va fer molt bon temps ahir al circuit de Chest en la primera prova de pretemporada de MotoGP. En tres tandes, Márquez va establir el millor temps dels testos, superant els registres de Maverick Viñales amb Aprilia i del seu germà Àlex, company d'equip a Ducati.
Dimecres 29 de novembre, 11 minuts passen de la una del migdia, comencem parlant de futbol. Després de dues temporades havent de disputar l'Europa League, la segona competició europea, i tampoc sense massa sort, el Barça va segellar ahir la classificació per als vuitens de final de la Champions masculina. Una classificació patida, però que serveix a l'equip també per agafar moral de cara al que ve i per superar el petit sotrac, sobretot pel que fa al joc que estava passant l'equip en les últimes setmanes. Els blaugranes van guanyar ahir 2-1 al Porto, a Montjuïc, amb remuntada inclosa i després d'una primera meitat en què el Barça es va veure superat en molts moments pels portuguesos. El talent individual, principalment de João Cancelo, ahir per l'esquerra, va desanivellar la balança per a les blaugranes, primer igualant el gol inicial del Porto amb una gran jugada personal i després, ja a la segona part, assistint al seu compatriota, João Félix, que feia més de dos mesos que no marcava i ahir va fer el gol de la victòria. El tècnic Xavi Hernández valorava així la classificació.
No per mi, personalment, que també, sinó pel club. El club portava 2 anys anant a l'Europa League, per tant, és molt important aquest pas, molt. Dóna tranquil·litat, dóna confiança, dóna moral i sobretot als jugadors que s'ho poden creure, no? De dir, competim a Champions, passem de grup, volem quedar primers, però és un pas molt important a la cinquena jornada de la fase de grup, estar classificat, doncs significa molt. Estem veient com van els altres grups, la dificultat que tenen tots els equips de classificar-se, doncs és molt important, l'equip ha crescut, és una evidència, estem fent les coses bé, avui és un molt bon partit davant un senyor equip.
El Barça, que s'assegura més una injecció econòmica important per seguir complint amb el pressupost establert per a principis de temporada amb aquesta classificació a vuitens. De fet, el Barça, que està celebrant ara mateix amb l'acte institucional el 124è aniversari de l'entitat, amb un punt, tornant a la part esportiva, en l'última jornada a Bèlgica contra l'Anvers, els blaugranes segellarien la primera plaça del grup per sobre de Porto i Shakhtar, que jugaran entre ells la classificació. Com dèiem, l'Anvers encara no ha puntuat. Fins i tot perdent anirien a tocar aquesta primera posició, a no ser que fos per un marcador escandalós. A banda del Barça, també van assegurar ahir, a falta d'una jornada perquè acabi aquesta fase de grups, el passi a vuitens l'Atlètic de Madrid, el proper rival del Barça, recordem, diumenge a la Lliga, i la Lazio, el Dortmund, i el grup de la mort amb PSG, Newcastle i Milan, i el Manchester City de Guardiola, com a primer grup, a més del Leipzig en el seu mateix grup. Com dèiem, el Barça jugava de nou a casa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys diumenge a les 9 de la nit contra l'Atlètic de Madrid, també partidàs, amb dos equips ara mateix empatats a punts, l'Atlètic de Madrid, això sí, amb un partit menys. El Girona jugarà dissabte a les 2, també a casa Montilivi contra el València. I a la segona masculina, l'Espanyol obre la 18a jornada en 2 dies, divendres, visitant el camp de l'Oviedo. El conjunt blanquiblau viatja avui mateix cap a Astúries per jugar el primer dels 3 partits que afrontaran en 7 dies i aquest mateix matí ja ha fet la roda de premsa prèvia al tècnic Luis Miguel Ramis, que ha confirmat que hi haurà canvis i repartiment de minuts.
Por suerte tenemos más jugadores disponibles que hace unas semanas. Bueno, entiendo lo de la palabra rotaciones, no la voy a utilizar mucho porque parece que uno está por delante del otro y que pones al otro para darle descanso al uno, ¿no? Y no va por ahí. Sinceramente creo que tenemos un grupo de jugadores como para elegir en cada partido con muchísima fiabilidad qué 11 hacer. Y esta semana, o esta semana que viene, o estos 3 partidos, seguramente, aunque no tengo mucho el foco en el partido del martes, que es el siguiente más inmediato a este, ni por supuesto en el del siguiente viernes, pero seguramente sí tengo una composición de que vamos a necesitar de todos.
L'Espanyol, que des de l'arribada de Ramis ha sumat 10 dels 12 punts possibles. Divendres dels Pericos juguen al camp, com dèiem, de l'Oviedo. Dimarts reben el Valladolid, eliminatòria de partit únic de Copa del Rei. La setmana que ve, recordem, durant la Pont hi ha aquesta segona ronda de Copa del Rei amb tres catalans, l'Espanyol, el Girona i el Terrassa. I divendres vinent, 8 de desembre, rebran el Saragossa, també en Lliga, a l'Stagefront Stadium. I un últim punt de futbol, tornant al Barça, l'abril de l'any passat que ve, l'abril de l'any que ve, volíem dir, es compliran 10 anys de la mort de Tito Vilanova, l'abril del 2014, i des de l'Escala, municipi empordanès al qual hi va estar molt vinculat, han proposat dedicar-li un carrer o una plaça. Ràdio L'Escala, Ivan García.
L'oposició, en aquest cas Junts, ha demanat a l'apartat de pregs i preguntes del ple municipal celebrat ahir dilluns que l'Ajuntament de l'Escala dediqui un carrer o plaça al desaparegut Tito Vilanova. I és que aquest abril farà una dècada del seu traspàs. Jordi Roura, regidor de Junts.
Volia fer una proposta. Aquest any 2023, desgraciadament, fa 10 anys que va morir en Tito Vilanova. Gran entrenador del Barça, que ha passat part de la seva vida doncs, aquí a l'Escala, a nivell d'escola, a nivell de futbol, vinculat en el món del futbol, on t'ha inculcat de valors amb molta mainada i destacar la seva trajectòria. Jo voldria demanar doncs, a l'Ajuntament que potser doncs, caldria fer-li un reconeixement, per la, com deia, per aquesta inculcació de valors, per la seva trajectòria, doncs, sigui dedicant-li un carrer a una plaça en aquest desè aniversari que, del seu traspàs.
El govern va respondre així. Boran Minic, regidor d'Esports.
No sé si puc valorar si s'escau o no posar un carrer al nom de Tito Vilanova. Entenc que hi ha molts altres personatges també vinculats amb el poble, però bé, és una cosa que es pot sempre doncs, parlar i valorar. Però bueno, en tot cas ja veurem amb l'equip de govern i ja tindrem alguna cosa.
Vilanova va morir el 25 d'abril de 2014. Aquell mateix any rebia l'anxova d'or a títol pòstum.
En bàsquet avui, l'Espart Unix Girona i el Cadí la Seu tanquen la fase de grups de l'Eurocup femenina, tots dos ja amb els deures fets, amb la classificació per als setzens de final de la segona competició continental ja a la butxaca. Les ursellenques, però, necessiten guanyar per ser primeres del seu grup i estalviar-se els rivals a priori més complicats. El Cedi s'enfronta a partir d'un quart de vuit del vespre al Palau d'Esports de la Seu a l'Eleftheria Grec, el cué del grup, i aquí el Cadí la Seu ja va guanyar clarament a Grècia a la primera volta. La prèvia és a 1-1 de ràdio, Sergi Guiu.
És la darrera jornada de la fase de grups i l'equip de la Seu d'Urgell depèn d'ell mateix si vol tancar la primera part de l'Eurocup Women ocupant la primera plaça. De fet, l'entrenador del Cadí de Seu, Fabián Tellez, evidenciava que és l'objectiu de cara al partit d'aquest dimecres.
Sabem que si guanyem a casa contra l'equip grec quedem primeres i això és important de cara una mica als creuaments que hi ha, no? Per tant, bueno, intentem no relaxar-nos en cap sentit perquè ens ha costat molt tenir aquesta oportunitat, hem lluitat molt, guanyar a França no va ser gens fàcil amb aquest equip i jo crec ara llançar tot això, no? Tenir l'oportunitat de poder guanyar i quedar primers, doncs, bueno, seria un error.
Un Fabián Tellez que té clar què ha de fer el seu equip perquè la victòria i la primera posició es quedin a la Seu d'Urgell.
Jo crec que intentar respectar el mateix pla de partit que vam fer allà, perquè va sortir molt, molt bé, jo crec que va ser el millor partit del que portem de temporada, tot va sortir rodat, i això jo crec que va ser també, entre altres coses, per respectar el pla. Nosaltres, quan estem bé darrere, tenim confiança davant, per això que diem que tenim un perfil de jugadores molt joves, que, bueno, que de la mateixa manera que el partit en si, no? Quan les coses no entraven, quan tal, van perdre la confiança, quan estem bé darrere, tornem a agafar aquesta confiança, no? I es juga diferent.
El partit dona el tret de sortida avui a 7:45 de la tarda.
Gràcies, Sergi. I pel que fa a l'Uni, les gironines afronten aquesta última jornada ja com a primeres matemàticament i amb la intenció de tancar la fase de grups en ple de victòries i amb bones sensacions a casa contra un rival dur que ja va apretar a la primera volta, el Piestanske Slovac. Així ho expressava la prèvia a l'entrenadora Laura Antoja.
Arrodonir la feina feta d'aquesta primera volta i jugar un partit a casa doncs, a l'alçada de la situació. No? Aleshores, és un equip que ens va plantejar molts problemes amb agressivitat, inclús vam tenir alguna picabaralla, és a dir que el partit ve molt calent de l'anada. Nosaltres estem treballant i estem augmentant tant l'agressivitat defensiva com ofensiva. Hem anat pujant aquest nivell de contactes i aquest nivell de tensió i crec que estem preparades per fer aquest pas endavant, per fer un partit maco i per acabar d'arrodonir doncs, tota aquesta situació. No?
L'únic que tindrà la baixa, ho explicàvem dilluns, de Kelsey Mitchell, que es troba amb la selecció dels Estats Units 3x3 a Puerto Rico i que està previst que deixi el club gironí en les properes setmanes, tal com va demanar, per centrar-se en aquesta modalitat 3x3 en la preparació dels Jocs Olímpics de l'estiu que ve. De moment, aquest vespre, un quart de vuit, a Fontejau, Esparun i Girona, Piestanske. I també tenim avui Eurocup masculina per a la penya, el Joventut, que vol reaccionar per començar a escalar posicions en competició europea després d'un inici irregular que el situa fora del play-off. De moment, vuitens del grup A amb 3 victòries i 5 derrotes, i que avui reben a l'Olímpic de Badalona el Prometei ucraïnès. Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García.
El Joventut rep avui a 8:45 del vespre el Prometei ucraïnès amb l'obligació de canviar la dinàmica que està tenint l'equip, sobretot a les sensacions. Els verdinegres, que recuperen Guillem Vives després de 2 partits sense jugar per problemes als abductors, no poden fallar més a casa, a l'Eurocup, després d'haver cedit contra 3 dels 4 rivals que han visitat el Palau Olímpic: el Besiktas, el London Lions i el París. Guillem Vives, que va tenir molèsties contra el Bilbao Basket i va haver de deixar de jugar, entra a la convocatòria, i això farà que un dels joves, Rusi Joprey, quedin fora dels 12 escollits. Carles Durant podrà comptar amb tots els nord-americans perquè a Europa no hi ha límit, com si passa a l'ACB. El Prometei té una victòria més que la penya, i l'equip ucraïnès, que encara està jugant els seus partits com a local a Letònia, va ser la sensació del curs passat a l'Eurocopa, però enguany ha perdut la meitat dels seus partits, tot i mantenir la mateixa columna vertebral que l'any passat.
Gràcies, John. Per cert, també avui tenim jornada intersemanal de la Lliga LEP Or de bàsquet, la desena. L'elit Liceu Força Lleida buscarà sumar avui a Alacant la primera victòria fora de casa en un inici de Lliga amb aquesta assignatura pendent. Els partits a domicili, a 8:45 del vespre, començarà aquest Lucentum Alicante i CG Força Lleida. I parlem ara de futbol sala, perquè avui arrenca la Elite Round, aquesta fase prèvia a la Final Four de la Champions masculina, en la qual el Barça va caure, recordem, eliminat la temporada passada sense ni tan sols, recordem, perdre cap partit. 3 partits i només val quedar primers en aquesta lligueta de 4 per tornar a optar a guanyar la màxima competició continental. Els blaugranes, ho explicàvem ahir, han viatjat a Riga, a Letònia, amb moltes baixes per lesió. El capità Sergio Lozano, a més de Ferrao, Sergio González i Àlex Yepes. El tècnic Jesús Velasco destacava la dificultat del repte, però assegurava que l'equip tenia après de la lliçó de l'experiència de la temporada passada.
Las lesiones son un punto más. Si estuviéramos todos también sería un torneo muy complicado, porque tienes que quedar primero de 4, ¿no? No vale otra cosa. Entonces, lo bueno es que tenemos ya experiencia en ese tipo de situaciones, venimos de la experiencia del año anterior y sabemos que no podemos fallar. Entonces, bueno, pues con lo que hay intentaremos hacerlo lo mejor posible y a ver si hay un poquito de suerte.
La convocatòria la van completar 4 jugadors del filial: Martí Antolín, Mamadou Touré, Aniol Vendrell i Kokoro Arada, a més de Mateus i el porter Miquel Feixas, que surten de lesió. Per al primer partit, aquesta mateixa tarda a les 3, a més, hi ha la baixa d'un dels jugadors més importants, el brasiler Pito, que està sancionat per acumulació de targetes. Sí que serà Adolfo, que valorava així el rival d'avui, el campió italià, el Città di Eboli.
Un rival que, sobretot, va intentar vivir de nostres errores, que va ser un equip molt rocoso. Segurament nos haurà una defensa muy dura, no sé si vendran arriba en este aspecto media pista, pero bueno, un rival que tiene jugadores que ya conocemos, jugadores de la selección italiana, que van a competir al máximo, que nos van a poner las cosas muy difíciles, por eso tendremos que hacer un partido muy serio, tanto a nivel ofensivo como defensivo, para conseguir los 3 primeros puntos.
Avui a les 3 de la tarda, amb poc més d'una hora i mitja, aquest primer partit Barça-Città di Eboli d'aquesta ronda Elite. Demà els blaugranes s'enfrontaran també al campió francès, a l'Étoile Lavalois, ja ho direm, i dissabte es tancarà aquesta ronda Elite contra l'anfitrió del grup, el Riga de Letònia. Com dèiem, el primer classificat de cada grup serà el qui jugui la Final Four d'aquesta Champions, que es disputarà entre el 2 i el 5 de maig de l'any vinent en una seu encara per determinar. El Palma també té opcions. L'altre equip de la Lliga Espanyola és el vigent campió d'aquesta Champions i està enquadrat al grup B. Encara en futbol sala, ahir va començar a Mèxic el campionat del món de l'Associació Mundial de Futbol Sala, la AMF, en què participa la selecció catalana, que va arrencar amb una contundent victòria aquesta matinada contra el Perú per 5-0. El combinat català compta amb 3 jugadors ripollesos per aquest Mundial. Televisió del Ripollès, Judit Curós.
Aquesta matinada s'ha donat el tret de sortida al Mundial AMF de futbol sala que es disputa a Mèxic. A la competició hi ha tres ripollesos. Dani Avellan, Pere Cortacans i Jaume Bonada han estat els tres jugadors de la comarca escollits entre els 13 que conformen la plantilla catalana. El capità, Dani Avellan, es mostra content per l'oportunitat.
Content per mi, va molt il·lusionat i un orgull poder participar al Mundial. No ho tenia previst i de veritat va arribar aquesta oportunitat i contentíssim per poder representar Catalunya i també content, gràcies als meus companys, poder estar aquí.
Catalunya ha quedat enquadrada en el grup C juntament amb el Perú, Colòmbia i França, uns rivals difícils per aconseguir l'objectiu de passar a quarts de final. En parla Pere Cortacans, jugador de l'escola futbol sala Ripoll.
Però si som realistes, no hem tingut sort en els sorteig. Ens ha tocat Colòmbia, Perú i França, que hem tingut la mala sort. L'objectiu és passar a quarts de final. Però tenim la mala sort que si passem i passem segons de grup, com és previst, ens enfrontem a Brasil. Tothom li fa gràcia jugar contra Brasil, però seran uns quarts de final molt difícils.
L'estrena de la selecció catalana ha estat gloriosa. El combinat s'ha estrenat imposant-se per 5-0 al Perú. Aquesta matinada tindran el segon duel, en aquest cas serà contra Colòmbia.
I abans d'acabar, un parell de recordatoris de waterpolo, perquè avui es posa una mica més al dia la divisió d'honor femenina, amb dos partits pendents. A les 9 de la nit es jugarà un duel corresponent a la novena jornada entre Sant Feliu i Mediterrani, mentre que a 11:15, hora catalana, el vigent campió, el Sabadell, jugarà a la piscina de l'Etxell de Canari, just abans d'enfrontar-se al líder invicte fins ara, el Sant Andreu, dissabte que ve. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport que dalt a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Cugat Mèdia participa en els actes del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat i et convida a la projecció de Campeones, de Javier Fesser.
Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos.
Y qué bueno volar, qué bueno soñar.
El dissabte 2 de desembre al migdia, al Cinema Sant Cugat, amb una sessió en què els nivells de llum i so estaran adaptats a tots els col·lectius. Per aconseguir les invitacions, només has d'entrar a www.cugat.cat i enviar un formulari.
No sé si voy a saber hacer esto, entrenadora.
Cugat Media. Som especials. Com tothom.
A mí esto me parece un peligro.
¡Bingo!
Hola, buenos días. Somos el programa Partú. De Taller Jaime de Moragas. La Radio San Cugat.
Buenos días. Yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección. Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusivo formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragas.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
around and spin my top. Time and again, time and again. No fire where I lit my spark. I am not afraid of the dark. Will your words devour my heart and put me to shame, put me to shame.
Bon dia i bon dimecres 29 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 29 de novembre, avui parlarem de la classificació del Barça ahir per als vuitens de final de la Champions masculina. Recordem, després de dues temporades sense fer-ho, ahir el Barça va guanyar 2-1 al Porto i es va assegurar aquest bitllet per als vuitens de final d'aquesta Champions, on hi tornarà al febrer, abans d'haurà de jugar l'última jornada d'aquesta fase de grups a Anvers al desembre. Avui que el Barça està celebrant el seu 124è aniversari. En una estona escoltarem a Joan Laporta, el president, parlant, en aquest cas, sobre el penal, a priori, no xiulat, el possible penal a Rafinha de dissabte passat a Vallecas contra el Rayo. El Barça, que va perdre 2 punts, va empatar en aquest cas contra el Rayo Vallecano dissabte en Lliga i que torna a tenir 2 partits molt importants en Lliga aquestes, perdoneu, properes setmanes. Comença l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Ara estic preparat amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça tornarà a jugar uns vuitens de final de la Champions masculina després de dues temporades que hi eren a la fase de grups.
Els blaugranes van guanyar ahir el Porto 2-1 amb una remuntada liderada per João Cancelo i João Félix, sobretot el primer, autor de la diana inaugural i assistent al seu compatriota en el segon. Amb la victòria, el Barça assegura la classificació per als vuitens i pràcticament la primera plaça. En tindria prou amb sumar un punt en l'última jornada al camp de l'Anvers i fins i tot seria primer perdent, a no ser que fos per golejada.
Injecció econòmica també per al club que, per cert, avui celebra el seu 124è aniversari, aquesta classificació a vuitens. Veurem si li serveix a l'equip també, que va millorar la seva imatge a la segona part, en el joc sobretot, també com a injecció de moral de cara a afrontar el que ve.
L'equip de Xavi Hernández aparca la Champions per enfrontar-se a dos rivals a la part alta a la Lliga, tots dos, això sí, a casa. Diumenge el Barça rebrà l'Atlètic de Madrid, que ahir també va obtenir el bitllet per als vuitens de Champions després de derrotar a domicili 1-3 al Feyenoord a Holanda. I diumenge de la setmana que ve, 10 de desembre, s'enfrontarà al Girona.
El Girona que abans jugarà aquest dissabte de nou a casa, Montilivi contra el València en Lliga. A la segona masculina, l'Espanyol viatja avui ja cap a Astúries.
El conjunt perico obre divendres la 18a jornada de la Lliga al camp de l'Oviedo, amb la intenció de seguir la dinàmica positiva que porta des de l'arribada de Ramis a la banqueta. Aquest matí el club ha informat que Nico Melamed va ser operat ahir amb èxit dels problemes que arrossegava l'espatlla. No s'especifica temps de baixa, però el jugador del planter no podrà jugar fins l'any que ve.
L'Espanyol, per cert, serà un dels 5 clubs membres de l'òrgan de control de dels drets audiovisuals.
Es tracta d'un ens creat per la Lliga que vetllarà i controlarà la gestió dels drets d'imatge dels clubs que competeixen a les dues categories professionals del futbol espanyol. Els blanquiblaus seran el representant de la segona divisió, a l'òrgan, en què n'hi ha quatre de primera divisió, Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i Osasuna.
En bàsquet, la Federació Catalana emprendrà accions judicials contra l'expresident Joan Fa.
Ho ha comunicat aquest mateix migdia a la Junta Directiva de l'ens federatiu. La decisió es basa en documentació trobada recentment que revelaria presumptes irregularitats en la venda, el 2019, de la societat Playoff Consulting SL, encarregada de la gestió de diversos equipaments esportius. La querella presentada té l'objectiu d'aclarir els fets i reparar el dany presumptament causat.
I ja en la part esportiva, encara en bàsquet, avui la penya torna a tenir partit d'Eurocup masculina a l'Olímpic.
Els verdinegres reben a 8:45 del vespre el Prometia ucraïnès en partit de la novena jornada a la competició europea. El retorn de Guillem Vives és la novetat més destacada per les de Carles Durant, que són setens al grup A, amb un triomf del mateix Prometí, que obre les places d'accés a vuitens de final. La penya encadena tres derrotes consecutives a Europa.
Veurem si avui pot trencar aquesta dinàmica. Avui també es tanca la fase de grups de l'Eurocup femenina.
Amb els dos equips catalans, Cadí la Seu i Espart Girona, ja classificats per a setzens de final. Les urgellenques, això sí, es juguen la primera plaça del grup, que aconseguiran si guanyen el CUE, l'Efteria Greca, qui ja van guanyar clarament a domicili a la primera volta. De la seva banda, l'Uni vol completar una primera fase immaculada amb el ple de victòries. Les gironines reben a Fontajau el Piestanske eslovac. Els dos partits començaran a 7:45 del vespre.
I també avui tenim jornada intersemanal a la Lliga Leport.
El Força Lleida buscarà a Alacant la primera victòria de temporada fora de casa contra un equip que és sisè, amb dos triomfs més que els lleidatans i que acumula, atenció, en cadena 5 victòries consecutives. El duel corresponent a la desena jornada començarà a 8:45 del vespre.
En futbol sala, avui també arrenca la Ronda Elite, la fase prèvia a la Final Four de la Champions masculina.
Els blaugranes arriben a aquesta fase decisiva que disputen a Riga, Letònia, amb moltes baixes importants. Els lesionats Sergio Lozano, Sergio González, Alex Yepes i Ferrao, a més de Pito, sancionat per al primer partit d'avui. Quatre jugadors del filial han completat aquesta convocatòria. El Barça, enquadrat al grup A, debuta aquesta tarda a les 3 contra el campió d'Itàlia, el Città d'Evoli. Demà es veuran les cares amb l'Étoile Levallois, el campió francès, i dissabte tancarà la fase contra l'anfitrió, el Riga, on hi juga una llegenda del futbol sala, el portuguès Ricardinho.
Recordem que el Barça l'any passat ja es va quedar fora d'aquesta Final Four sense perdre cap partit, això sí, després d'empatar contra l'Anderlecht, que va acabar superant els blaugranes per un gol de diferència. El primer de cada grup obtindrà el bitllet per a la Final Four, que es disputarà a principis de maig, del 2 al 5 de maig, en una seu encara per determinar. En hoquei patins, novetats de la concentració de la selecció espanyola per a l'europeu femení, que arrenca la setmana que ve a Olot.
La jugadora del Palau, Mariona Colomer, s'ha incorporat a última hora a la selecció espanyola per cobrir la baixa de la lesionada Maria Sanjurjo. Colomer ja va formar part del comitè estatal que es va proclamar campió d'Europa i subcampió del món els dos darrers anys. 8 jugadores catalanes formaran part de la selecció a la cita continental, amb 5 representants del Palau, 2 d'Elvira Sana i una a la Fraga, la portera Anna Ferrer. Aquest europeu es disputa a la capital garrotxina del 5 al 9 de desembre.
En waterpolo avui es posa una mica més al dia la divisió d'honor femenina.
Amb la disputa de 2 partits pendents a les 9 i corresponent a la novena jornada juga en Sant Feliu Mediterrani, mentre que a 11:15, hora catalana, el Sabadell visita la pista de l'Etxell de Canari. El Medi pugna per la cinquena plaça, el Sant Feliu és avantpenúltim i el Sabadell se situarà segon si puntua a l'espera del gran duel de dissabte a la piscina del Sant Andreu, líder de la categoria, en ple de triomfs, 10 de 10.
I un últim punt en motor, ja ho dèiem ahir, molt bones sensacions ahir en el primer test de Marc Márquez amb la seva nova moto, la Ducati, a València.
El pilot cerverí, després d'11 anys a Honda, va fer molt bon temps ahir al circuit de Chest en la primera prova de pretemporada MotoGP. En 3 tandes, Márquez va establir el millor temps dels testos, superant els registres de Maverick Viñales amb Aprilia i del seu germà Àlex, company d'equip a Ducati. Ladies and gentlemen.
Dimecres 29 de novembre, 9 minuts passant de 2:45. Comencem parlant de bàsquet. Avui l'Esperon i Girona i el Cadí la Seu tancant la fase de grups de l'Eurocup femenina, tots dos ja amb els deures fets, amb la classificació per als setzens de final de la segona competició continental ja a la butxaca. Les ursellenques, però, necessiten guanyar per ser primeres del seu grup i estalviar-se els rivals a priori més complicats. El Cedi s'enfronta a partir d'un quart de vuit avui al vespre al Palau d'Esports de la Seu, a l'Elefteria Grec, el cué del grup, i aquí el Cadí la Seu ja va guanyar clarament a Grècia a la primera volta. Escoltem l'entrenador Fabián Tellez.
Sabem que si guanyem a casa contra l'equip grec quedem primeres, i això és important de cara una mica als creuaments que hi ha, no? Per tant, bueno, intentem no relaxar-nos en cap sentit, perquè ens ha costat molt tenir aquesta oportunitat, hem lluitat molt, guanyar a França no va ser gens fàcil amb aquest equip, i jo crec que ara llançar tot això, no? Tenir l'oportunitat de poder guanyar i quedar primers, doncs, bueno, seria un error. Respectar el mateix pla de partit que vam fer allà, perquè va sortir molt, molt bé, jo crec que va ser el millor partit del que portem de temporada. Nosaltres, quan estem bé darrere, tenim confiança davant. Per això que diem que tenim un perfil de jugadores molt joves.
A un quart de vuit del vespre aquest Cadí la Seu Elefteria, sisena jornada de la fase de grups de l'Eurocup femenina, i pel que fa a l'Uni, les gironines s'enfronten aquesta última jornada ja com a primeres i amb la intenció de tancar la fase de grups en ple de victòries i amb bones sensacions a casa contra un rival dur que ja va apretar a la primera volta, el Piestanske Slovak. Televisió de Girona, Luna Blanco.
L'Espar Girona vol tancar la fase de grups amb un 6 de 6. Les jugadores de Laura Antoja s'enfronten al Piestanske Slovak en l'últim enfrontament de la fase de grups de l'Eurocup, on buscaran el ple de victòries. Un maig que es preveu complicat i dur físicament pel que fa a nivell d'agressivitat, com avisa l'entrenadora de l'Uni Girona, Laura Antoja.
És arrodonir la feina feta d'aquesta primera volta i jugar un partit a casa, doncs, a l'alçada de la situació, no? Aleshores, és un equip que ens va plantejar molts problemes amb agressivitat, inclús vam tenir alguna picabaralla, és a dir, que el partit ve molt calent de l'anada. Nosaltres estem treballant i estem augmentant tant l'agressivitat defensiva com ofensiva, per tant, hem anat pujant aquest nivell de contactes i aquest nivell de tensió, i crec que estem preparades per fer aquest pas endavant, per fer un partit maco i per acabar d'arrodonir, doncs, tota aquesta situació, no?
Un partit que tancarà la primera fase de l'Uni en competició europea amb l'objectiu d'aconseguir el liderat assolit. Un objectiu que estava entre els principals del club des de l'inici de temporada. Un Espar que no comptarà amb Kelsey Mitchell degut al 3x3 que l'americana disputa a Puerto Rico. I un equip gironí que vol posar la cirereta al pastís tancant el grup B de l'Eurocup amb una hegemonia absoluta sense cedir cap derrota.
Gràcies, Luna. L'únic que tindrà la baixa, ho explicàvem dilluns, de Kelsey Mitchell, que es troba amb la selecció dels Estats Units 3x3 a Puerto Rico i que està previst que deixi el club gironí en les properes setmanes, tal com va demanar ella mateixa, per centrar-se en aquesta modalitat 3x3 en la preparació dels Jocs Olímpics de l'estiu que ve. De moment, aquest vespre, un quart de vuit a Fontejau, Espar Uni Girona Piestanske. I també tenim avui Eurocup masculina per a la penya, en aquest cas, la joventut que vol reaccionar per començar a escalar posicions en competició europea després d'un inici irregular que el situa fora del playoff. De moment, vuitens al grup A amb 3 victòries i 5 derrotes, i que avui reben a l'Olímpic de Badalona el Prometei ucraïnès. Un dels jugadors clau, Deshaun Thomas, deia a la prèvia que l'equip s'havia de fer fort a casa.
I mean, obviously every game is important, especially for us.
Cada partit és important, i ara més per nosaltres. Serà un partit dur. L'Eurocup sempre és molt competida, però crec que hem d'entrar bé al partit i controlar el que podem controlar. Intentar-nos fer forts a casa, això és el més important. Vam patir un parell de derrotes a casa. Ara hem de tornar al camí de la victòria per trobar-nos còmodes i amb bona energia.
Aquest vespre a 2:45, aquest Joventut Prometei. Per cert, també avui tenim jornada intersemanal a la Lliga L'Eport, la desena. L'ICG Força Lleida buscarà sumar avui a Alacant la primera victòria fora de casa en un inici de Lliga amb aquesta assignatura pendent, els partits de domicili. A 8:45 del vespre començarà aquest Lucento Malicante ICG Força Lleida. La prèvia des de 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Per tots és sabut que l'equip de la Terra Ferma encara no ha guanyat cap partit a fora de l'espai Fruita Barres Nord, i aquest dimecres a la pista d'un equip que enllaça 5 victòries com és l'Alacant, el conjunt de Jaren Cuentra vol sumar el primer triomf a domicili de ganes, ho deia l'entrenador de l'ICG Força Lleida, no en falten.
Amb ganes, jo crec que l'equip està creixent i nosaltres mateixos dintre ho veiem, no? Que cada dia se'n surten més les coses i ara es tracta d'intentar reafirmar-ho, no? Amb continuïtat, no? Jo crec que a casa estem desplegant moments de molt bon joc, a fora l'últim partit a Valladolid, jo crec que vam tindre les nostres opcions, però ens falta aquell punt de regularitat, i ara anem a una pista també molt, molt difícil, però creient en nosaltres mateixos, no?
Com dèiem, davant tenen a una la cana amb línia més que positiva i que porta setmanes sense encaixar cap derrota. Un gran equip i una pista complicada de saltar segons encuentra.
Bueno, un rival amb un nivell de forma molt alt, no? Després de Burgos, que és el que porta 8 victòries consecutives, venen ells, no? I s'han sumat 5 victòries consecutives, que a l'Alep actual és algo complicadíssim. Crec que ells tenen molt clar els rols i juguen un bàsquet molt atractiu, molt ràpid, no? Defensen, jo crec que la gran virtut que tenen és que són molt sòlids defensivament.
El partit, on no s'espera ni a Jaume Lobon i a David Cuellar, dona el tret de sortida al Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant avui a 9:45 del vespre.
Gràcies, Sergi. I un últim apunt de bàsquet. Aquest mateix migdia s'ha presentat la minicopa Endesa de bàsquet que es disputarà entre el 6 i el 8 de desembre a Tarragona. Seguit aquesta presentació, el company de Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc. Adrià, bon dia.
Bon dia.
Com ha anat aquesta presentació? Sí.
Tarragona i la Costa Daurada... Sí, hola.
Sí, endavant, t'escoltem.
Tarragona i la Costa Daurada seran la seu de la primera fase de la Minicopa Endesa 2023, un dels tornejos de bàsquet més importants en l'àmbit estatal i pel que han passat noms tan il·lustres com Ricky Rubio, Usman Garuba, Santi Aldama o Víctor Wembanyama. La Minicopa Endesa 2023 arriba a Tarragona en una edició on entre el 6 i el 8 de desembre els equips infantils de diversos equips ACB jugaran fins a un total de 26 partits. S'espera que durant 3 dies Tarragona es converteixi en l'epicentre del bàsquet de formació i, en paraules del conseller d'Esports, Berni Álvarez, aquesta minicopa pot marcar un inici per a situar-nos en el que som, una ciutat capaç d'acollir esdeveniments esportius d'alt nivell. El torneig, que va molt més enllà de ser un esdeveniment esportiu, també inclourà la campanya Actuem contra el bullying, xerrades formatives per part de psicòlegs, entrenament de jugadors amb nens i nenes de Tarragona amb diversitat funcional i activitats per als jugadors i les famílies on es tractarà de promocionar la Costa Daurada i el seu patrimoni cultural.
Gràcies, Adrià. Seguirem aquesta minicopa, com dèiem, del 6 al 8 de desembre a Tarragona. En futbol, després de dues temporades havent de disputar l'Europa League, la segona en competició europea i tampoc sense massa sort, el Barça va segellar ahir la classificació per als vuitens de final de la Champions masculina. Una classificació patida, però que serveix a l'equip per agafar moral de cara al que ve i per superar el petit sotrac, sobretot pel que fa al joc que estava passant l'equip en les últimes setmanes. Els blaugranes van guanyar ahir 2-1 al Porto a Montjuïc, amb remuntada inclosa i després d'una primera meitat en què el Barça es va veure superat en molts moments pels portuguesos. El talent individual principalment de João Cancelo, ahir per l'esquerra, va desnivellar la balança pels blaugranes, primer igualant el gol inicial del Porto al minut de marcar els portuguesos amb una gran jugada personal, i després ja la segona meitat assistint al seu compatriota João Félix, que feia més de 2 mesos que no marcava per fer el gol de la victòria. El tècnic Xavi Hernández valorava així la classificació.
No per mi, personalment, que també, sinó pel club. El club portava 2 anys anant a l'Europa League, per tant, és molt important aquest pas, molt. Dóna tranquil·litat, dóna confiança, dóna moral, i sobretot als jugadors, que s'ho poden creure, no? De dir, competim a Champions, passem de grup, volem quedar primers, però és un pas molt important. A la 5ª jornada de la fase de grup està classificat, doncs significa molt. Estem veient com van els altres grups, la dificultat que tenen tots els equips de classificar-se, doncs és molt important. L'equip ha crescut, és una evidència, estem fent les coses bé, avui és un molt bon partit davant un senyor equip.
El Barça, que s'assegura més una injecció econòmica important per a seguir complint amb el pressupost establert a principi de temporada amb aquesta classificació a vuitens. De fet, amb un punt, en l'última jornada a Bèlgica contra l'Anvers, els blaugranes segellarien la primera plaça del grup per sobre del Porto i del Shakhtar, que jugaran entre ells la classificació. Fins i tot perdent, tindrien a tocar aquesta primera posició, a no ser que fos amb un marcador escandalós. A banda del Barça, també es van assegurar ahir, a falta d'una jornada perquè acabi aquesta fase de grups, el passi a vuitens, l'Atlètic de Madrid, proper rival del Barça, recordem, diumenge que ve a la Lliga, i la Lazio del mateix grup, el Dortmund, el grup de la mort amb PSG, Newcastle i Milan, i el Manchester City de Pep de Guardiola, com també com a primer de grup, a més del Leipzig, que serà segon. Deixant la Champions, aquest mateix matí el Barça ha celebrat amb un acte institucional el seu 124è aniversari, ha presentat els actes del 125è, on, recordem, han de tornar al nou Camp Nou. I podem escoltar una de les declaracions destacades del president Joan Laporta sobre el suposat penal no xiulat a Rafinha de dissabte passat a Vallecas.
A mi m'ha sobtat també que aquesta setmana només es parlessin de collonades quan s'havia d'estar parlant del penal que li van fer en el Rafinha, Que si això arriba a passar a Madrid, escolti, estarien tota la setmana parlant del penal del Rafinha i el Lewandowski, que van bé dos penals allà al camp del Rayo Vallecano. Sí. I escolta, i no lo digo con acritud, lo digo porque es la realidad. I així hagués passat, això hagués passat. Dia rere dia haurien estat matxucant el penal del Rafinha.
Com dèiem, tornant a la part esportiva i a la Lliga, el Barça juga de nou a casa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys diumenge a les 9 de la nit contra l'Atlètic de Madrid. El Girona jugarà dissabte a les 2, també a casa a Montilivi contra el Barça. Per cert, s'han fet oficials aquest mateix migdia els horaris de la primera jornada del 2024. A la Lliga, la primera divisió masculina, la jornada 19, que jugarà del 2 al 4 de gener. El primer nivell duel a Montilivi que rebrà el Girona rebrà el 3 de gener a les 2:15 de la nit a l'Atlètic de Madrid, i el Barça se jugarà a Les Palmes per jugar el 4, dijous 4 de gener, també a la mateixa hora, a 2:15 de la nit. I a segona masculina, l'Espanyol obrà la 18a jornada en dos dies, divendres, visitant el camp de l'Oviedo. El conjunt blanquiblau viatja avui mateix cap a Astúries per jugar el primer dels tres partits que enfrontaran en 7 dies, i aquest mateix matí ja ha fet la roda de premsa prèvia el tècnic Luis Miguel Ramis, que ha confirmat que hi haurà canvis i repartiment de minuts.
Por suerte tenemos más jugadores disponibles que hace unas semanas. Bueno, entiendo lo de la palabra rotaciones, no la voy a utilizar mucho porque parece que uno está por delante del otro y que pones al otro para darle descanso al uno, ¿no? Y no va por ahí. Sinceramente creo que tenemos un grupo de jugadores como para elegir en cada partido con muchísima fiabilidad qué once hacer. Y esta semana, o esta semana que viene, o estos tres partidos, seguramente, aunque no tengo mucho el foco en el partido del martes, que es el siguiente más inmediato a este, ni por supuesto en el del siguiente viernes, pero seguramente sí tengo una composición de que vamos a necesitar de todos.
Un Ramis content amb com està treballant l'equip des de la seva arribada, tot i que reconeix que encara li queda.
Yo en mi cabeza, claro que esperaba que el equipo captara y que siga captando. Lo que queremos de ellos es un trabajo de días, de semanas, de mentalidad, también de refuerzo en los partidos, que podamos verlo ahí, el trabajo reflejado, y que ofrece buenos resultados. Entonces sí que me lo esperaba, pero bueno, esto es un proceso también, ya sabemos de la inmediatez del fútbol y tiene que ser ya. Bueno, de momento hay muchas cosas de las que hemos trabajado que estamos viendo, pero tenemos que seguir sumando más.
L'Espanyol, que des de l'arribada de Ramis ha sumat 10 dels 12 punts possibles. Divendres, els pericos juguen al camp de l'Oviedo. Dimarts que ve reben el Valladolid en l'eliminatòria, partit únic de Copa del Rei de la setmana que ve. I divendres vinent, 8 de desembre, reparant el Saragossa, l'Stage Front Stadium de nou a la Lliga. En futbol sala avui arrenca la Elite Round, aquesta fase prèvia a la Final Four de la Champions masculina, decisiva, en la qual el Barça va caure eliminat la temporada passada, recordem, sense ni tan sols perdre cap partit. Recordem, tres partits i només els va quedar primers en aquesta lligueta de quatre per tornar a optar a guanyar aquesta màxima competició continental, que van guanyar fa dues temporades. Els Blaugranes, ho explicàvem ahir, han viatjat a Riga amb moltes baixes per lesió, el capità Sergio Lozano, més de Ferrao, Sergio González i Àlex Yepes. La convocatòria van completar quatre jugadors al filial, Martí Antolín, Mamadou Touré, Aníbal... A més, també hi seran Mateus i el porter Miquel Feixas, que surten de lesió per al primer partit aquesta mateixa tarda a les 3. A més, hi ha la baixa d'un dels jugadors més importants, el brasiler Pito, que està sancionat per acumulació de targetes. Sí que serà Adolfo, que valorava així el rival d'avui, el campió d'Itàlia, el Città Dievoli.
Un rival que, sobretot, va intentar vivir de nostres errores, que va ser un equip molt rocoso. Segurament nos haurà una defensa molt dura, no sé si vendrà arriba en aquest aspecte media pista, però bueno, un rival que tiene jugadores que ya conocemos, jugadores de la selección italiana que van a competir al máximo, que nos van a poner las cosas muy difíciles, por eso tendremos que hacer un partido muy serio, tanto a nivel ofensivo como defensivo, para conseguir los tres primeros puntos.
Un Adolfo que también recordaba la eliminación de la temporada pasada.
Con muchísima ganas, muchísima hambre de poder conseguir el primer objetivo, que no es otro que ganar el primer partido y estar en la Final Four, porque al final creo en este sentido somos el mejor club del mundo y debemos estar mínimo en la Final Four, y después de lo del año pasado creo que hemos aprendido de los errores y bueno, va a ser muy difícil, pero vamos a luchar y vamos a dejarnos la vida para conseguir el objetivo.
En poc més d'una horeta, a les 3 de la tarda, començarà aquest primer partit de l'Elite Round. El Barça, Città d'Èvoli. Demà els Barones s'enfrontaran al campió francès, a la mateixa hora, a l'Etoile Lavalois. I dissabte tancaran aquesta ronda elite contra l'anfitrió del grup, el Riga de Letònia. Com dèiem, el primer classificat de cada grup serà qui jugui la final fora d'aquesta Champions, que es disputarà entre el 2 i el 5 de maig de l'any vinent en una seu encara per determinar. I encara en futbol sala, ahir va començar a Mèxic el campionat del món de l'Associació Mundial de Futbol Sala, l'AMF, en què hi participa la selecció catalana, que va arrencar amb una contundent victòria aquesta mateixa matinada contra el Perú, per 5-0. Escoltem un dels integrants d'aquest combinat català, el ripollès Pere Cortegans, que destacava la dificultat dels rivals del grup.
Els objectius, home, està clar, tothom vol anar a guanyar, no? Però si som realistes, no hem tingut sort en els sorteig. Ens ha tocat Colòmbia, Perú i França, que hem tingut la mala sort de... L'objectiu és passar quarts de final. Però tenim la mala sort de que si passem i passem segons de grup, com és previst, ens enfrontem a Brasil. Tothom li fa gràcia jugar contra Brasil, però segons quarts de final molt difícils si arribem a passar quarts.
Catalunya, que ja ha començat bé, com dèiem, 5-0 contra el Perú aquesta passada matinada. A la propera s'enfrontarà a Colòmbia en aquesta segona jornada d'aquest Mundial AMF de futbol sala, de futbol de salón, a Mèxic i a la Baixa Califòrnia. I abans d'acabar, un parell de recordatoris de waterpolo, perquè avui es posa una mica més al dia la divisió honor femenina, amb dos partits pendents. A les 9 de la nit avui jugarà en duel corresponent a la novena jornada, el duel català entre Sant Feliu i Mediterrània de Terres de Llobregatines, mentre que a 2:15, hora catalana, el vigent campió, el Sabadell, jugarà a la piscina de Lecce i de Canari, just abans d'enfrontar-se dissabte que ve contra el líder invicte de moment, el Sant Andreu, amb 10 victòries de 10 partits. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, el Palo Valenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Faci fos, cau i aixec. Que tinc una nau que em porta a casa i vull imaginar que tot és clar.
Bona tarda, comença l'informatiu.